els podcasts de Ràdio Estel.
Filosofia Millennial, un podcast amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Filosofia Millennial amb Leo Espluga.
Camarada Espluga, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Què, com ho tenim, això?
Bé, ja acabem de temporadeta, eh?
No.
Sí, la primera part.
Ah, la primera part.
El primer capítol. No?
Va per fascicles, això.
Exacte. Uno, fascicles, això és una mica... Mira on acaben els fascicles. A la paperera.
De la història.
Bueno, i literal. Exacte, idealista. Bueno, bueno, com lligues temes, eh? Com has d'agafar ràdio.
Ai, o sigui,
no seràs tu un comunicador. No, aviam. De què vinc a parlar avui, no? Seria una mica el tema, o no? Encara no. Avui fa bon dia.
Mira, abans de... Abans
avui
de...
fa bon dia.
Tu ets molt nadalenc, o no?
No.
Vaja, m'he sorprès.
Sí, exacte. No, aviam. He de dir que hi ha una part de mi que... O sigui, com... No m'ho permeto, potser, eh?
Pot ser.
Pot ser que no m'ho permeti. O sigui, com m'agrada el Nadal... No, no m'agrada el Nadal. M'agrada la meva família.
Val.
Això està bé. No.
Sí, home,
si m'estan escoltant, un petonet per totes.
Ara.
Però... El Nadal en si... O sigui, ho diu les llums de Nadal. Això sí que és cert.
Sí?
Sí, la lluminària barcelonina...
Ho veus per
o sigui,
com, això?
Home, jo fot dues setmanes que no puc passejar per Barcelona. O sigui, intenta caminar per Passeig de Gràcia...
No t'has fet un selfie, Passeig de Gràcia?
No té pinta, eh? No té pinta, eh? O sigui, no. No, encara no sóc tan socialdemòcrata. En clar, estem en vies de...
Val, molt bé. Igual sí que acabem temporada avui. Saps el que et vull dir? Leo, de què ens parles avui, va?
Pues avui de la història, per suposat. I un lloc interessant des d'on pensar la història, que és la història de l'art.
Bona aquesta.
Mola.
Sí.
Història de l'art divertit. I en concret ho farem des de Griselda Pollock, vale?
Val.
Griselda Pollock és una autora bastant interessant, és una autora nascuda a Sud-àfrica, que estudia a Londres i a més, i és una figura importantíssima en el que diguéssim tota la revisió que es fa als anys... Comença a finals dels 60 a través de les impugnacions que fa el maig del 68, no? I hi ha com un procés d'obertura, i diguéssim als 70... quan el feminisme passa a ser feminismes
Val.
I hi ha una obertura, no? I s'intenta abandonar doncs, aquest feminisme blanc molt problemàtic, hi ha tota una sèrie d'autores, no? Que es diuen bàsicament conegudes sota el feminisme de la diferència o pensament de la diferència, no? Que s'inscriuen dintre les corrents de pensament postestructuralistes, no? que veuen molt de la semiòtica, no? De Roland Barthes, de tota aquesta sèrie d'autors, però alhora recuperen la crítica de la cultura en un sentit marxista del terme. No? Són autores que tornen a Marx, perquè hi ha un esdeveniment bastant important, és que cap als anys 50-60, ara no recordo ben bé la data, es publiquen per primera vegada els Grundreis, que és una obra fonamental de la joventut de Karl Marx, no? Dels fonaments, els principis, i és una obra que va molt bé per regenera, bàsicament, el pensament de la crítica a la cultura. I hi ha un canvi de paradigma molt interessant, i és que hi ha tota una cosa que reivindica, no, així d'entrada, aquesta sèrie d'autores, és que no podem pensar els fets de la societat, no, com pot ser l'art, els diferents sistemes en concrets, com a fets aïllats, sinó que sempre s'han d'estudiar en la totalitat. No? És a dir, que pensar, per exemple, l'art, o fora de les interrelacions de gènere, classe, raça i les dimensions, o sigui, com les relacions econòmiques, en un sentit ampli del terme, és molt problemàtic.
Per tant, per posar un context, i ho poso amb l'art, no sé, jo no puc estudiar, per exemple, el que va significar el cubisme sense entendre per on passa la societat en aquell moment.
Clar, i sobretot, una cosa molt important és que hi ha un canvi de paradigma, i aquí la paraula paradigma és important, perquè, bueno, 5 cèntims ràpid. El concepte de paradigma és un concepte que es popularitza sobretot amb Thomas Kuhn,
sí,
filòsof de la ciència, que parla bàsicament de les estructures de les, dels canvis de paradigmes científics, i es comença a utilitzar les ciències socials, no? Perquè és molt útil, és un concepte molt útil, molt, molt juganer.
Uh-huh.
I bàsicament, el canvi de paradigma que proposen aquesta sèrie d'autores és que hem de deixar de pensar l'obra d'art com un objecte de creació a pensar-lo com una pràctica social. Això ens va dir, bàsicament, que no és simplement que haguem de veure les condicions socials en les quals es dona el cubisme, sinó quin paper juga el cubisme a les relacions socials.
O sigui, va, com, a la inversa,
O sigui, com una relació, com a mínim, més simbiòtica, més bidireccional, més dinàmica, no? No és només que l'obra d'art cubista sigui un resultat de l'època,
uh-huh,
sinó que l'obra d'art cubista, en concret, juga un paper fonamental a l'hora d'estructurar les diferents relacions socials, no? Que és una cosa que, per exemple, cal recordar que molts acadèmics obliden i molts autors obliden, i és que ja sembla ser que històricament hi ha hagut com cert privilegi epistèmic al segle XX,
uh-huh,
és a dir, des del lloc d'enunciació de coneixement, en el qual els escriptors, els pensadors, podien fer una crítica de la cultura i una crítica de la societat, i en general un pensar a la societat, com si estiguessin fora de la societat i com si no fossin els propis llibres que estan produint mercancia.
Val.
Aquest és el punt que es vol dir. L'obra d'art no és quelcom aïllat, sinó que juga un paper a les relacions de producció. I això és molt important.
Per què? És a dir, jo entenc que ara ens dius, val, entendre això és molt important.
Uh-huh. Per què?
Però on ens porta?
Vale. Seré, o sigui, com, et respondré anant més enrere.
Val.
O sigui, com, per què arribem aquí? Uh-huh. Seria una altra manera d'enfocar-ho. No? És a dir, Griselda Pollock, per exemple, i una sèrie d'autores, es pregunten per quin motiu no hi ha hagut grans artistes dones a la història de l'art. Per què no hi ha hagut grans artistes dones? Per què hi ha una presència tan absolutament marginal i ínfima a la història de l'art de dones? No? Es fan aquesta pregunta.
I aquí et diria que perquè hem viscut sempre en un patriarcat.
Mm, però és que la pregunta és molt més complexa que això. No? Llavors, veuen si han estat simplement com marginades i ja està. I és la part que diu, no. La resposta és molt més complexa.
Uh-huh.
És molt pitjor, encara. Diu, és que la pròpia definició d'artista,
uh-huh,
com a heroi de la modernitat, perquè hem de recordar que l'artista, el geni artista creador que plasma des de la seva pròpia necessitat una visió sobre el món, és l'heroi pròpiament modern, no?
Uh-huh.
Pues, diu, aquesta figura és ja sexista per definició. És a dir, els criteris sota els quals establim si quelcom és art o no, o sigui, els criteris de qualitat que semblen ser aparentment objectius, no? Perquè molta gent diu això, clar, és que ara volen afegir aquí gent negra i gent queer i dones a l'art, però no tenen qualitat. I és com, no, però és que el que tu estàs donant és que els criteris de qualitat no són objectius, sinó que són criteris establerts amb les estructures racistes, patriarcals, classistes, etc. No? I és el que volen dir elles. És que quan mirem la història de l'art, per exemple, no simplement hem d'afegir dones perquè han estat esborrades. No. Sinó que la pròpia idea de cànon, els propis criteris estructurants, juguen un paper al present,
uh-huh,
com a perpetuadors de l'opressió. Aquest és el tema.
Però això tu... Igual et vindria algú que és igual, vinc jo, que no en sé de la matèria, i et diria, sí, sí, però existeixen persones com Botero, per exemple, que canvien tot el paradigma estètic a través de l'art.
Uh-huh. Clar. O sigui, com...
T'he agafat?
Diguéssim...
Per primera vegada a la història?
Hem d'intentar... Aquí és com... Si fem una anàlisi de lupa o una anàlisi de cap enfora.
Val.
Òbviament, dintre de la pròpia història de l'art hi ha canvis de paradigma estètics.
Uh-huh.
Això és indubtable. Però el que... Però això seria com des d'un punt de vista local. Però si inscrivim aquests canvis locals dintre de la pròpia disciplina, dintre d'un context ampli, veiem que l'estructura que subterfú, o sigui, com que està present tota l'estona de manera innat, o sigui, de manera inherent,
uh-huh,
com a la base, és precisament aquestes estructures, aquests criteris. O sigui, com nosaltres podem tindre una modificació estètica en l'expressió artística, però els criteris de valoració segueixen partint des d'un lloc concret. És a dir, hi ha tesis bastant... Diguem que l'art, diguéssim, per exemple, neix amb la història de l'art.
Uh-huh.
No? Perquè és neix de manera com ad hoc cap a un passat. O sigui, des d'un present, que és el segle XVIII-XIX, no? És a dir, com hi ha una societat burgesa, que aquesta societat burgesa necessita, com estar en un procés de secularització i vol justificar el seu poder i la seva hegemonia fora de les institucions religioses, què fa? Busca allò pròpiament il·lustrat o allò pròpiament burgès. I què troba com a mètode de justificació? L'art. No? I llavors aquí neix l'estètica i la història de l'art com a disciplines. Fins llavors no hi ha aquesta reflexió, perquè no és necessària, perquè s'entén que l'art és una cosa vinculada a una veritat i a un saber superior d'ordre religiós, per tant, hi ha una dotació de sentit i tothom està conforme amb això. Però de cop, clar, quan això s'elimina, hi ha un intent de justificar aquests nous estats-nació mercantils burgesos.
Inclús on neix el mecenatge, eh?
Exacte, està tot vinculat, no? No és casualitat que el gran renaixement estigui vinculat a l'estat venecià, primer estat mercantil i republicà de la història moderna europea. O sigui, com no, les coses aquí no passen perquè sí, vale? I llavors diguéssim que l'interessant és veure com aquesta disciplina que neix mirant cap al passat i diu, no, els grecs són els nostres hereus i fan una genealogia construïda a posteriori, és a dir, es construeix la història. I això no és algo dolent. Perquè la història és una cosa subjectiva. El problema és quins són els criteris a través dels quals definim aquesta història. És així de simple, no?
Poso un exemple actual que m'anirà molt bé. T'ho dic perquè aquí fa pràcticament 15 dies, dia amunt, dia avall, mira, amb aquella cadira allà va seure Sergi Pompermayer i en aquesta d'aquí Tamara Ndong, que estan fent una obra espectacular que es diu Amèrica. El Teatre La Villarroel, si no l'heu vist, de veritat aneu-la a veure perquè és una passada. És una passada d'obra que ens posa el passat esclavista dels catalans als ulls, com un mirall. Pum! I surts del teatre bastant com tocat, reflexionant, etcètera, etcètera. I Tamara Ndong em deia, és que a mi, fins ara, des que vaig començar a ser actriu, m'han ofert treballs de migrant, de prostituta, de drogadicte, etcètera, etcètera, etcètera. I a través d'aquesta obra, per fi, puc fer un treball meu reivindicant el que jo sóc i el que jo vull ser davant d'una societat que no m'ho ha permès fins ara. Això ho vam penjar a les xarxes. I un oient, amb tota la seva opinió per davant, respectant-la com qualsevol, altra, em deia, demanant doncs que no sigui tan abanderada d'aquestes coses, perquè n'hi ha hagut d'altres abans que també ho han fet, com Vicente Ndong, que fa molts anys que trepitja els escenaris de Catalunya. I jo, sense estar en desacord, també és veritat que dic que a tothom li toca el moment de les seves lluites. Una cosa no desvirtua l'altra. Que ja s'hagi fet abans no significa que estiguem ja en un bon moment. I entenc que és una mica el que estàs dient tu.
Sobretot perquè hem de veure això, que crec que va molt d'acord amb el que tu estàs dient ara, crec que és una manera interessant, és com revisar el cànon, per exemple, i els espais de representació, no és una tasca de filantropia pietosa, eh? O sigui, com, tenim un exemple, ja està, no ja podeu queixar, això no va així.
Clar, aquí va.
Aquí és on, exacte, no? És a dir, i això és un recordatori que hem de veure quan certes empreses i certs fan certes campanyes, perquè són campanyes d'engagement i de més, si ens estan donant engrunes. Perquè, clar, el que li deia aquest oient és com, tens engrunes, hi ha hagut una figura, per tant, ja està. Mentrestant, que això és una cosa que crec que és important, que crec que està molt vinculada al que estaves dient ara i al que estàvem dient fins ara, que és, curiosament, quan algú va a un museu, no? Que és una cosa que, per exemple, les Guerrilla Girls, unes activistes internacionals, realment, no? que reclamen molt, és com, podríem dir, quan un va al Museu del Prado, no. Aquest oient segurament, si anés al Museu del Prado i veu que el 98% de les obres són d'homes blancs, no es fa cap pregunta. No sobta res. És com, això està bé. O sigui, ni tan sols apareix la possibilitat, no es dona compte que allò és així, però en el moment en el qual hi ha 5 dones seguides, diu, ui, m'estan ficant això amb calçador. De què us esteu queixant si hi ha hagut gentileixi?
Saps què va passar, també? Mira, per posar exemples, és que això és que m'estàs fent reflexionar molt, eh? Fa unes quantes temporades, els amics del Polònia van tenir una idea que a mi em va em va cridar tant l'atenció com em va remoure. Mm-hmm. Polònia TV3, aquell programa on es fan gags polítics, etc, etc, etc. Jo crec que era un dels dies mundials de la dona treballadora, que van fer un especial Polònia on no va sortir cap dona, ni una. Al final del programa van decidir penjar una frase per acabar el programa que deia alguna cosa així com: si no t'has adonat, si no te n'has adonat d'alguna cosa, és que alguna cosa et falla. I jo vaig ser dels que no me'n vaig adonar. I allò em va fer revisionar mm-hmm. molt mm-hmm. El que mm-hmm. el que jo pensava, i em va colpir molt aquell fet. I és una mica el que estaves dient. A vegades exacte. Donem per bo el que veiem sense ser crítics. Que ser crític és això.
Clar, perquè
adonar-te'n del que t'envolta.
Però també perquè és normal. O sigui, com... O sigui, és lògic que això sigui així. O sigui, com, no hem de culpar...
És a dir, no, però també és lògic que estiguem disposats al canvi.
Exacte. Però de la mateixa manera que, per exemple, si jo vaig pel carrer, no?, i la cera sempre està disposada igual, és normal que jo no tingui consciència de la cera. No? Jo agafo consciència de la cera quan hi ha un boquet, quan hi ha un forat a terra. Llavors dic, jo vaig ensopegar i dic, ostres, estic caminant per la cera. On estic? Si no vas en mode automàtic, no? Uh-huh. I això és una cosa important perquè és el que diu la Sarah Ahmed, que és una fenomenologia queer, que diu que les línies d'orientació estan determinades cap a una certa orientació. I en aquest sentit, per exemple, la història juga un paper superimportant en això. Perquè si determina les línies d'orientació, perquè com representem el passat, perquè, ojo, això és important, el passat és una representació, no és una existència. Com veiem el passat és una representació que fem des del nostre present per justificar una sèrie de relats ideològics.
No hauria.
Però és així, i serà així sempre. La cosa és quins relats volem... O sigui, com, jo no tinc un problema amb que el passat sigui una representació. El passat científic no existeix. Vale? Perquè quan un llegeix els
certs... No creus en la història.
Sí, però que la història té un paper ideològic fonamental. I està bé que així sigui. O sigui, jo no veig problemàtica en que la història construeixi uns relats interessats. La qüestió és a qui serveixen.
És obvi que els construeix.
Clar, 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 clar. I és així, ja està.
Allò de la història és explicada pels pensadors. Sí,
la idea és a qui volem que serveixi aquesta història. A mi no em sembla malament fer una tria interessada, però és a qui serveix aquesta tria interessada. No? I l'interessant amb la història... Però què passa? Que nosaltres, la gent, no, tenim naturalitzada la història. Uh-huh. La gent no se n'adona que la història és un relat ideològic. La gent dona la història com per fet, i en aquest sentit s'orienta cap a un futur determinat. Uh-huh. I això passa amb la qüestió de la representació, passa amb la qüestió de l'imaginari, de com estem constituïts simbòlicament, no? I portant amb el que deies ara, les línies d'orientació nosaltres no les podem canviar. Jo no tinc la força d'Atlas per determinar... no sóc un demiurg que pot establir les condicions d'orientació del món. És veritat, no? L'únic que puc fer és atendre a quan hi ha aquests moments... que serà la medicació obliquus, és a dir, on es trenca aquesta orientació automàtica, atendre a ells, no? És a dir, jo no puc veure el que no sóc capaç de veure, però en el moment en el qual hi ha una falla dintre del sistema de representació o alguna cosa em crida l'atenció perquè hi ha un error en el meu mode automàtic, no? En el meu, el que Jared Butler diu, en el meu criteri de lectura. Mm-hmm. No? Quan jo llegeixo la gent, quan hi ha alguna cosa que no m'encaixa, ella posa l'exemple, per exemple, el travestisme i demés, no? Que és algo que fa que no encaixi el teu... No saps establir què és allò. Llavors, allà, fixa-t'hi. I llavors, perquè de cop, totes aquelles estructures que es donaven per naturals es presenten artificials. I, per tant, canviables. Uh-huh. I, com a tal, transformables. I això és una cosa molt potent, jo crec, no? Perquè, i aquí és on nosaltres, jo crec que hem d'estar atents aquestes falles, no? En el moment, per exemple, que vas a un museu i veus dues dones i et crida l'atenció, en canvi a dir, joder, ens estan intentant, no vegis la gent woke, que ens intenten no sé què. No. Pensa, per què estic tenint aquesta reacció? Per què m'està sobtant cada cop? I és això. Per això, Griselda Polo, que és una dona molt intel·ligent, utilitza el nom d'intervenció. Ella no pretén canviar la història de l'art, pretén fer intervencions, és a dir, accions dintre de la història de l'art per donar compte de que potser tots aquests llocs acadèmics que tenen tant estatus social, no? Tu veus TV3, i el 324, tota aquesta gent sempre va anar per l'acadèmics, no? I tenen com un estatus de coneixement, uh-huh. com si estiguessin fora de les estructures de pressió i perpetuació de la norma. I dius, no. El que diu Gisela Pollock és que les condicions de producció del coneixement i com a tal de l'art, tenen un paper en la cadena de normativa. I això no és una cosa com no va d'assenyalar en plan, ei, no sé què. No, va simplement com, hem de donar compte del paper que juguem a les produccions.
Ara reia perquè no sóc jo qui ha anat a TV3, Leo.
Però que no passa res. O sigui, com, és que no passa res, no hi ha cap problema.
O sigui, no, mare, faltaria.
La qüestió és no pensar, no ser un arrogant i no ser naïf. Mm-hmm. Sobretot no ser naïf. No pensar que s'està fora de les relacions de producció. Perquè si no, no podem canviar res.
Vale, em deies que, Polo, com li deia això?
Intervenció.
Intervencions, eh? És el que hem entès com sempre, o sempre ho hem entès així, vaja, com a provocació dins l'art?
Això és una cosa interessant, el tema de la provocació. Perquè jo, per exemple, considero que la provocació ha tingut molt sentit històric, però ja no el té.
Per què?
Perquè s'ha capitalitzat. És a dir, la provocació comença a tenir un sentit, però és una cosa molt vinculada a le patois, le bourgeois. O sigui, com no sé pronunciar francès, però crec que la gent m'ha entès. O sigui, com crec que està molt vinculada a tot aquest moviment flaner, d'alguna manera, Oscar Wilde's, no?
Tacho Benet. Saps que ha fet un museu, eh?
Exacte, exacte.
Museu
allò,
de lo prohibit.
Sí, al qual compres una entrada, surts, penges una foto a Instagram, bueno, no?
Com a qualsevol altre museu.
No, exacte, és que els museus són institucions... Els museus, qui es pensi que els museus són coses bones, els museus són institucions de perpetuació i hegemonia estatal. O sigui, com els museus són grans col·leccions de mercaderia idealitzades amb una aureola falsa que no existeix, i són espais disciplinadors. O sigui, el museu determina criteris d'opressió. Què entra i què està fora del museu? Quines obres s'exposen i quines no? Qui decideix? O sigui, el museu...
En teoria, segons... M'està mirant amb...
En plan, digue-ho.
En teoria, grans historiadors de l'art...
Exacte, i això és el que diu Griselda Pollock. I què fan aquests historiadors de l'art? No són objectius. Aquí és el gran tema. Els historiadors de l'art...
Res és objectiu.
Exacte. Per tant, hem de fer una crítica. O sigui, com la veritat, diu Foucault, és un ordre de poder i disciplinament. I en aquest sentit, l'historiador de l'art, que sembla innocent, que ell estudia el simbolisme, el formalisme... Curiosament, el gènere per excel·lència de l'historiador de l'art és la monografia i la biografia. Ves per on. Ves per on. La història d'art s'estudia de manera monogràfica. Oh! Vaya. O sigui, hi ha un culte al geni rotllo rafaelita, no? Però és que no, és que és heavy això. És que és heavy.
Però aviam. Igual que et puc comprar la idea. La puc comprar. Que tu vas al Museu del Prado. Uh-huh. I tots són... homes i dones blancs, etc. I això perpetua un tipus d'estereotip, tot i que estem parlant, evidentment, d'altres èpoques, però jo t'ho compro, sí, perfecte, cap mena de problema. Te'n vas unes cantonades més enllà i vas al Reina Sofia i tenen la Guernica.
Clar, però és que el Reina Sofia tampoc és, en plan, no és lliure de res. O sigui, com, el Reina Sofia juga el mateix paper que el Prado, però per gent moderna. És a dir, el Prado és una institució d'acumulació de capital estatal,
sí, clar,
en el qual es vol justificar una idea d'estat-nació, una història mítica d'una nació en tant que ha generat patrimoni. La nació de Velázquez, no? Igual que el franquisme s'apropia de Dalí, i Dalí es deixa apropiar meravellosament per ell.
Com qualsevol museu d'art nacional de qualsevol lloc.
Exacte, és que aquí estem en contra dels estats-nació, és la idea. Perquè tenen un paper disciplinador, no? De quines obres es mostren, quines no, etc. Com espais de culte fora i a dins, no? Que venen un cert societat del benestar falsa. Mm-hmm. Però és que el Reina Sofia, que és una institució d'art contemporani, també és molt problemàtica, perquè... És una institució d'assimilació de diferència. És a dir, el que fa el Reina Sofia, igual que el MoMA, tampoc és lliure. Vull dir, el Reina Sofia està assimilant l'avantguàrdia contemporània i està administrant la transgressió i la provocació que tu deies a través de vies estatals i mercantils. És a dir, el Reina Sofia...
Però això no vol dir que l'artista... tingués aquesta intenció.
Ja, però és que l'artista és igual. O sigui, l'artista pot tenir la intenció que tu vulguis, que el Reina Sofia ja s'ha encarregat d'extreure capital cultural i capital social de la teva obra. O sigui, és una institució vampírica, de justificació d'hegemonia constantment. Rotllo, l'art, què és l'art? Allà, allò que pots veure la Reina Sofia. I quins són els criteris de la Reina Sofia? Pues els criteris de l'agenda política que interessin en aquell moment per justificar ordres de poder. Perquè d'aquesta manera tenim contents els conservadors per no sé què, però alhora també interioritzem la transgressió, la transformació i lo progressista dintre de l'ordre estatal. O sigui, és un mecanisme ideològic. En aquest sentit, el PSOE, per exemple, no? És el mecanisme ideològic d'hegemonia més perfecta que existeix a tot Occident.
El PSOE espanyol, vols dir?
Sí, 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 sí. O sigui, és un mecanisme d'hegemonia política descomunal. I el Reina Sofia juga un paper en això.
Perdona, Més del que ha estat el socialisme francès?
Sí, 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 sí. Ara mateix, ara, com a nivell contemporani, és un mecanisme ideològic, és una màquina de guerra ideològica descomunal. O sigui, té una capacitat d'hegemonització. O sigui, com a Twitter hi ha un meme que fa molta gràcia, que diu, ha, 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 you've been PSOE'd. Però és que això, tot, pam, pam. O sigui, com, i en aquest sentit, això s'expressa tant amb l'esport, les medalles d'or, etc, però s'expressa també amb el Reina Sofia. I el que jo volia dir tota l'estona, i el que ens recorda constantment Griselda Pollock, és que no ens podem pensar que el Reina Sofia, que el CCCB, que el MACBA, no participen en aquests llocs de producció i d'hegemonia. Perquè si... Això no vol dir que jo no pugui participar amb aquesta gent o la gent no pugui anar al museu. No vol dir res de tot això. Però hem de ser conscients del que està passant. Que no ens venguin la moto. Simplement no ens venguin la moto. Igual que quan jo em compro una samarreta, ningú m'està venent la moto, perquè és el que estic fent. Sé que allò està generat a Bangladesh, hi ha una explotació infantil, etcètera. Però no per això vaig amb pilotes pel carrer. Però he de ser conscient d'això.
No, però pots comprar roba més sostenible, no?
Vaig fer disseny de moda. Jo vaig estar molt... El comerç just no existeix i la moda sostenible és un oxímoron. És una contradicció. La moda no pot ser sostenible, per definició. No pot ser-ho. Pot tindre menys huella climàtica o el que diuen, però no pot ser sostenible. És impossible que la moda sigui sostenible. No, perquè si hi ha l'upcycling, ja qui pot pagar l'upcycling. Quatre pijos modernos. Vull dir...
Vingut dos avui,
Bueno, no pensis, eh?
Ah, era light, això, eh?
Sí, 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 m'he contingut, eh?
Què vols dir, que a principis d'any...
No, clar, principis d'any, energia renovada, bon rotllo...
Val.
Exacte.
Està bé. Adéu, Espluga! Que vagi molt bé.
Un plaer.
Fins al retorn.
Fins l'any que ve.
Has escoltat Filosofia Millennial, un podcast amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Podcast de Ràdio Estat.
Contra els virus i les malalties, la millor defensa és un bon atac. Immunització contra la bronquiolitis pels nadons nascuts entre l'abril del 2023 i el març del 2024. Vacuna de la grip per tots els infants entre els 6 mesos i els 5 anys. I la de la grip, més la de la Covid, per reforçar la immunitat dels majors de 60 anys. Persones amb alguna malaltia crònica, dones embarassades i professionals de la salut. Vacuna't. Demana-ho al teu CAP o punt de vacunació. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.